De la nit, Sergi Andreu, entrem en territori club de la mitjanit, sí. Però pendents per acabar el partit, eh?
Tanquem bé des de la nova Creu Alta fins que no xiuli l'àrbitre, i si hi hagués alguna reacció immediatament després del partit, també la recolliu, sí, sí. I ja entrarem amb el club quan sigui, quan toqui.
Ara, a més, el Ripoll ha de fer allò, la narració del moment de l'ascens, que és allò que queda després a l'arxiu, eh? A la fonoteca de la ràdio.
Quina pressió.
Ara han de dir per megafonia una vegada més que la gent no pot envair el terreny de joc.
Però que encara queda gent al terreny de joc, Biel.
No, és una cosa de protocol, que s'ha d'anunciar per megafonia, etc, sí. etc. I...
Noia, aquí tots a punt menys l'àrbitre.
El que sí que veig és moltes emocions a la banqueta del Sabadell. Miguelet està,
home,
està
plorant,
està
descansant
bé.
El partit està decidit i la gent té ganes. Els del Sabadell de marxar i els del Sabadell de celebrar. I ara és ganes, diguem-ne, d'allargar aquesta història innecessàriament.
Però de veritat, que jo crec que veient com estan actuant els serveis de seguretat del club i alguna de les primeres... Està el president, per exemple, en un corn està el president demanant Pau Moria Giné a la gent que, sisplau, que no salti...
És impossible que no saltin.
No, però fins que no acabi el partit.
Ara ja el dron a saltar.
No, però entén-me, el que, de veritat, que l'àrbitre no hi sigui.
Aviam.
Hi ha problemes amb la visió del Zamora, eh?
Sí.
Problemes amb la visió del Zamora i van jugadors a demanar
calma, suposo.
Calma, també, sí.
Però problemes amb qui? És a dir, els aficionats del Zamora amb qui?
Hi ha molta gent de seguretat davant la zona d'aficionats del Zamora i com molt moviment.
Sí, sí, jo també ho estic veient. Es m'agafa just a l'altra banda, però efectivament la majoria dels stewards d'aquell lateral estan en aquell córner. I per megafonia acaben de dir altra vegada que preguen que no se salti el terreny de joc, sinó l'àrbitre suspendrà el partit.
Bé, veig, ara ens enfoca les càmeres d'Esport 3, que hi ha alguns aficionats del Zamora que han perdut una mica els nervis, la policia, els Mossos d'Esquadra, que s'hi acosten i que miren d'impedir uns aficionats que tinc la sensació que volen saltar el terreny de joc del Zamora, eh? Sí. Aficionats del Zamora.
Sí, sí,
que s'encaren amb els Mossos d'Esquadra.
Clar. Però de veritat que el que no entenc és que l'àrbitre no estigui al...
Que surti, que s'anem al final i tots contents.
Aficionats, ja dic, una desena d'aficionats del Zamora que reclamen alguna cosa des de l'altra banda, on són els aficionats del Sabadell i se les tenen. I els Mossos caminen de posar-hi pau.
Sí, sí, és el que està...
Mentrestant, veig llàgrimes a la gespa, ens ensenya Sport 3, de Kaiser. Sí. És a dir, els jugadors del Sabadell, mentrestant, d'una manera molt estranya, perquè això és com un final posposat, que estan començant a celebrar l'ascens.
Els jugadors del Sabadell tots ja van amb la samarreta, és a dir, tots els suplents van vestits de jugadors. S'han tret tota la indumentària per poder celebrar amb la seva samarreta.
I l'àrbitre no hi és, eh?
No.
No hi ha l'àrbitre. No ha tornat.
Està parlant, veig la policia que entra i surt del túnel de vestidors, però no sé, és a dir...
Per cert, en el moment que marca Quadri, passaven 5 minuts del 90 i se n'havien d'afegir 7, eh? Per tant, rellotge en mà, cronòmetre en mà, se n'haurien d'afegir 2 més.
En portem 12.
Sí, sí.
Ara surt l'àrbitre. Mira.
Home.
Ara surt l'àrbitre.
Sí, sí, l'àrbitre entra a la gespa, parla amb Ferran Costa.
Però clar, Ferran Costa, quina culpa té que salti la gent, no? Sí, sí.
Hi ha jugadors del Zamora ja estirats.
No, està dient a l'àrbitre que s'han de retirar els jugadors, eh? Fixeu-vos. Està Miguel Ángel Rodríguez, que és el delegat del Sabadell, dient que s'han de retirar els jugadors. Jo crec que el protocol és que s'han de retirar els jugadors 5 minuts i després d'aquests 5 minuts... Està el president del Sabadell també ara parlant amb l'àrbitre. Però clar, és absurd. Amb un 3-1, amb 2 minuts que només queden, àrbitre, de veritat que has de fer tot aquest show.
Que ja està, que ningú farà un altre gol. I si el Zamora en fes un, tampoc passaria res.
Correcte. Doncs l'àrbit ara està parlant amb Òscar Cano.
Aplicar el protocol en aquest cas a mi em sembla del tot fora de lloc a 2 minuts del final en un partit decidit.
Amb dos gols.
És que n'hauria de fer 2 el Zamora per anar a la pròrroga.
És que no té sentit.
No, és que de fet la festa ja s'està produint. És a dir, els jugadors a la banqueta ja estan celebrant aquest ascens.
Mentre està l'àrbitre,
llàgrimes...
Que dona explicacions també l'àrbitre, no sé si ho veus, Biel, a la banqueta.
No.
Del Zamora.
Òscar Cano, sí, tu estàs... Hi ha molta gent, des de dalt ho podem veure una miqueta millor. Sí,
parla amb Òscar Cano.
Està rodejat de, sí, de gent.
Hi ha molta gent aquí
i
ara.
I estava parlant amb Òscar Cano i ara doncs està dient l'àrbitre a tots els jugadors que s'han de retirar.
Ara ho veig, sí, ara ho veig. Ferran Costa també està parlant ara mateix amb algú, clar, del Zamora, crec.
I que tothom aguanti ara les seves localitats, perquè si no, no acabarem mai.
A veure. Doncs es retiren els jugadors? O només els suplents?
No, tots. És el protocol d'invasió de camp, sí, sí, o de quan tires un objecte, que estàs de retirar 5 minuts per megafonia es dona.
Mare
a la instrucció de que no saltin, no tirin objectes, no facin invasió de camp, bla, bla, bla. I després d'aquests 5 minuts, que en teoria això ha servit perquè es calmi la gent, puguin tornar a sortir els jugadors i es pugui reprendre el joc.
I és probable, sí, sí, que el Sabadell tingui una multa, rebi una multa.
Sí, sí.
Per aquesta invasió de camp. Se'n van els jugadors pel túnel de vestidors.
Bé, a tot això, mira, ja que tinc el Sergi Andreu aquí preparat, sí, i que de seguida parlem també, si tenim temps, Sergi, del Mundial, veig que s'acaba el partit d'Estats Units contra Austràlia.
Sí, ha acabat guanyant 2-0 l'equip de Pochettino, un altre equip classificat pels setzens de final. Si aquesta matinada l'aconseguia la classificació a Mèxic, ara un altre anfitrión, en aquest cas Estats Units, s'ha imposat per 2-0 a Austràlia. Lidera el seu grup, el grup d'en 6 punts, als Estats Units, que jugaran els setzens de final del Mundial.
Molt bé. Biel, a la teva posició, explica'ns què veus.
No, doncs ja veig que els jugadors han pràcticament marxat tots cap al túnel de vestidors. També ho fa el cos tècnic del Sabadell i del Zamora. Veig encara alguns que no es retiren o no han entès que han de marxar. Però vaja, el terreny de joc és buit absolutament. Els stewards continuen, molts d'ells, situats en el córner on hi ha els aficionats del Zamora. I veurem si un cop s'hagin retirat els jugadors, tornen a sortir el terreny de joc, es poden disputar aquests 2 minuts.
Ara, en principi, han de passar uns 5 minuts, aproximadament.
Mare meva.
Bé, a veure, Sergi Andreu, no sé si tenim publicitat pendent.
Doncs,
ho dic perquè podíem aprofitar.
Doncs si voleu aprofitar, Salva, sí? tenim el tècnic, que és el Salva,
sí, sí,
Pou,
sí, cap problema,
ens ho dirà. Si tenim publicitat pendent, diu el clubers...
No ho digueu, aprofitem, i així d'aquesta manera anem avançant.
Doncs mira, si sí, voleu, podem aturar-nos un parell de minuts.
Va.
Vinga, va, fem una pausa i tornem de seguida.
El Club de la Mitjanit, edició mundial.
El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
Quina ratxa! Quants maig portes?
150.
Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de l'ADO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
Diuen que els millors festivals s'esgoten ràpid. Però n'hi ha un que només dura una nit. Aquest Sant Joan arriba la Tracafest. Més de 100 casetes arreu de Catalunya. Els petards més esperats i promocions úniques. Fins al 19 de juny, en productes seleccionats, la segona unitat costa 1 euro. Troba la teva caseta més propera a latraca.cat.
A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
Tot fa la mateixa olor de sempre.
Cinema.
Estem en una situació crítica.
Sèries.
This is the most dangerous period I've ever seen.
Documentals, plataformes.
Vinga, va, selfie i marxem.
A les pantalles cada dia hi ha més i més de tot. I sovint oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
Memoritzeu la cara del nostre home.
La finestra indiscreta, els divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre.
Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
Jo em quedo aquí, no tira res. Em quedo aquí.
La final del Sabadell.
El Sabadell sap que si guanya... És equip de segon.
A un partit de l'ascens. Tot gira amb David Clopés.
I quan passen 9 minuts de les 11 de la nit, tornen els protagonistes a la gespa, tot a punt per rematar un partit el dia que el Sabadell pujarà a segona divisió. Francesc Ripoll, en directe.
El minut 18 ja de l'afegit ha vist targeta groga. Quadri per treure la samarreta després del gol. La millor groga de la seva vida, segurament. I només falta comptar minuts o segons perquè el Sabadell sigui equip de segona divisió.
I haurem d'estar atents a l'acte del partit, perquè es deia per megafonia que per aquesta invasió de canvi hi ha risc que alguns partits s'hagin de jugar a porta tancada. Això seria ja la temporada vinent.
Doncs ara xiula l'àrbitre i, òbviament, tot el clamor anirà a l'atac, la penjarà Fermín. Ara el Sabadell només necessita que passin el temps i que el Zamora... Mira, és que, de fet, si em fes una Zamora tampoc passaria res.
Amb dos minuts n'hi haurà prou.
Carlos Ramos.
Hi ha hagut un bar, també. Jo crec que anirà tres ben bé,
Però bé.
I el gol.
Com a molt tres. Fiter.
Com si em vol posar quatre, nano. Si vols disfrutar una estoneta més, et deixo.
Ai, ara, mira.
Xavi.
Arribarà el quart. Xavi. Gol! El quart del Sabadell, que arrodoneix aquest partidàs contra el Zamora. Fa el quart Xavi Moreno. Ja ho havia celebrat tothom, però el Sabadell serà de segona divisió.
Celebració ara molt més continguda, tant dels jugadors del Sabadell, que ho celebren, això sí, però no ha saltat tota la banqueta com abans, i també de l'afició. Aquesta vegada no ha saltat ningú.
El Sabadell no en té prou. El quart, arriba el quart del Sabadell en una nit rodona. Avui serà nit llarga, Sabadell, Fiter.
Sí, jo crec que l'àrbitre també hauria de ser una mica llest. No cal afegir res més. És a dir, ja pot senyalar la fi del partit, que ha fet història una vegada més. Torna allà on es mereix, on ha estat cada dècada des de que es va fundar el club al futbol professional, i per tant havia de tornar-hi també en aquests anys del 2020. I tornarà i ho farà per la porta gran amb un projecte meravellós i amb una afició entregadíssima i amb una ciutat també amb comunió absoluta amb aquest club i amb aquest equip.
Doncs es posarà un altre cop la pilota en joc, xiula l'àrbitre, ja podria ser al final. Ara sí! Final del partit! El Sabadell és de segona! El 25 de maig del 2024, el Sabadell va caure a l'infern de la segona federació. Avui, 755 dies després, el 19 de juny del 2026, el Sabadell pot dir que torna al futbol professional. Torna d'on no hauria d'haver marxat mai. El Sabadell col·legi el Zamora. Sabadell 4, Zamora 0. El Sabadell és equip de segona divisió.
I esclata la bogeria aquí a la nova Creu Alta. Novament la gent entra al camp, ara sí, per celebrar aquesta victòria, aquest 4-0, aquest ascens, aquest retorn al futbol professional. El terreny de joc és ple d'aficionats i, a més, ara estan llançant petards, tal com a l'inici del partit, però aquesta vegada encara amb molta més espectacularitat.
I per fi hem pujat a casa, que feia molts anys que no podíem celebrar-ho així. A casa, a la nova Creu Alta. Vam pujar a Eibar, vam pujar a Marbella, vam pujar a Múrcia, però avui tocava també celebrar-ho a casa. I és un plaer veure aquest camp, que em recorda l'any 85. Jo hi era, temporada 85-86, quan vam pujar a primera.
I ara mateix el públic està aixecant a Ferran Costa amb braços enmig del terreny de joc, el tècnic del Sabadell, mantejat, juntament amb alguns dels seus jugadors. Aquesta és la bogeria que hi ha ara mateix aquí enmig del terreny de joc.
Quina emoció, quina imatge, quina manera més bonica de tancar aquest dia, aquest 19 de juny del 2026, aquest divendres en què el Sabadell torna al futbol professional 5 anys després, d'on segurament no hauria d'haver-hi marxat mai, perquè el Sabadell és un dels grans, un dels històrics del futbol català. No hem d'oblidar que ha jugat 14 temporades a la primera divisió, i aquesta imatge, la nova Creu Alta, ara ho deia el Fiter, feia temps que no s'aconseguia un ascens a casa. Aquesta és la imatge que esperàvem, la imatge de l'afició de la ciutat de Sabadell celebrant un ascens. El futbol català tindrà l'any que ve dos equips a la primera divisió, el Barça i l'Espanyol, i dos equips més al futbol professional, a la segona divisió. El Girona va baixar, però no estarà sol, l'acompanyarà el Sabadell. Tindrem tant a la nova Creu Alta com a Girona, duel català a la segona divisió. Fiter, ja ho tenim, ja és aquí la segona divisió.
Sí, senyor. És meravellós que l'any passat estaves al POU a la segona federació, a vegades val la pena donar un pas enrere per poder-ne fer dos endavant. La gent que baixa, com el Girona, per exemple, no? Que no és de desgràcia, és a vegades un pas enrere per poder reconstruir, tornar a agafar empenta i el Sabadell ho ha tornat a fer i un altre cop torna a estar al futbol professional.
Molt bé, tancarem i ja donem pas al Sergi Andreu. Ets per aquí, eh, Sergi?
Sí, sóc aquí, David.
Amb el club de la mitjanit avui, edició de butxaca, sí, ja em perdonaràs. No. L'àrbitre en té la culpa, eh?
No, escolta, l'ocasió s'ho mereix i, per tant, des d'ara i fins a les 12 anirem explicant coses del Mundial, evidentment, amb l'antena oberta a la nova Creu Alta.
Això mateix, amb el Biel Cadilla, que ja està fent guàrdia, si és que és capaç de trobar algun jugador del Sabadell, que li serà complicat, amb la munió de gent que hi ha ara mateix a la gespa de la nova Creu Alta. Gràcies al Francesc Ripoll, gràcies al Carles Fitel, José Antonio Muñoz, que ens ha fet l'assistència tècnica, i també l'enhorabona per ell, com a bon seguidor l'Aquina que és, i deixem el Biel Cadilla treballar a la zona de vestidors. Si et sembla, Sergi, per aquells nostàlgics i que els agradi recordar el que ha passat avui, que déu-n'hi-do les coses que han passat, resum res, amb dos minuts d'aquest partidàs, d'aquesta final que avui ha guanyat el Sabadell. Gràcies, Sergi, també.
Fins ara.
I gràcies també a l'Unió de la Fuente i al Marçal Turo i a la gent del control central. El Sabadell torna al futbol professional. Ara venim al Club de la Mitjanit.
Ja som aquí. Hem tornat.
Ataca el Sabadell, ataca Joel Prigo, pot provar el xut Joel Fermín. La treu amb els punys, el primer xut de porteria, la pilota encara és viva, la penjarà dins l'àrea el Sabadell, la refusa la defensa del Zamora amb el cap. Tot el Zamora dins l'àrea, la centrada Stals, el cop de cap fora. El cop de cap d'Urri, marxa per sobre del travesser. Segona rematada del Sabadell. Pica el corna Stals, el fa en curt, aviam la jugada. El xut! Però què fas? Però què fas? Gol, 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 gol del Sabadell! El 17 mig de la primera. Gol del Sabadell, gol de Javi López Pinto, Sabadell 1, Zamora 0. López Pinto des de la frontal i torna López Pinto, la treu ara la defensa del Zamora. La treu Miqui Codina, el xut també anava a porteria. Mira. Javi López Pinto entra dins l'àrea. Sí, Javi! Corna! Xavi Moreno ha recuperat una pilota i ara encara Ton Ripoll intentarà fer el xut fora! Ai, si entra aquesta. Si entra aquesta de Ton Ripoll, el xut amb l'esquerra amb moltíssima mala bava. Encara no serà abans. Compte, la rematada al pal! Gol! Gol del Sabadell! El 88! De la manera més èpica possible! Un gol que pot valdre un ascens! Marca el Sabadell al segon! Sabadell 2, Zamora 0, la mateixa el Sabadell! És d'equip de segona! Recupera la pilota, Quadri! Ara sí! El Sabadell serà la segona. Fa el tercer el Sabadell. No s'ha acabat el partit, però com si ho hagués fet, invasió de camp.
Doncs alerta, perquè la gent entra al camp, eh?
El Sabadell serà la segona. Arribarà el quart, Xavi! Gol! El quart del Sabadell! Que arrodoneix aquest partidàs contra el Zamora. Fa el quart Xavi Moreno, ja ho havia celebrat tothom, però el Sabadell serà de segona divisió. Ara sí, final del partit. El Sabadell és de segona, el Sabadell és de segona. El 25 de maig del 2024, el Sabadell va caure a l'infern de la segona federació. Avui, 755 dies després, el 19 de juny del 2026, el Sabadell pot dir que torna al futbol professional. Torna d'on no hauria d'haver marxat mai. El Sabadell col·legi el Zamora. Sabadell 4, Zamora 0. El Sabadell és equip de segona divisió.
El Sabadell és de segona divisió.
Bona nit, són Les 11 i 20. Som al club i el tindrem obert fins a les 12 avui, com us podeu imaginar, un club de butxaca, un club escurçat, però l'ocasió val la pena. El Sabadell és la nit del Sabadell, la nit somiada. Els arlequinats tornen a segona divisió després d'haver-se imposat al Zamora 4-0 en un tram final molt boig de partit a la nova Creu Alta. Encara hi tenim allà el Biel Cadilla, pendent de reaccions. Fins a les 12 anirem sentint els protagonistes d'aquest ascens del Sabadell. Però, com sabeu, aquests dies, des de fa ja una setmana, nosaltres tenim obert el club cada nit, des de les 11 fins a les 12, per recollir tot el que passa al Mundial. I el tenim obert, com sempre, amb el Ricard Torquemada. Ricard, què tal, com estàs?
Bé, Sergi.
També tenim la Sònia Gelmà. Sònia...
Hola, bona nit.
Avui ja ens permetreu, Ricard, Sònia, que tinguem, doncs, això, un ull i un peu a la nova Creu Alta i un altre amb el que ha anat passant al Mundial. Anirem comentant una miqueta de tot. D'entrada, no t'ho pregunto tu, Sònia, que estàs a molts quilòmetres de distància, però no sé si el Ricard tenia un ull en un televisor, Ricard, amb el Sabadell, i l'altre en els Estats Units, Austràlia.
Sí, una miqueta el tenia un dispositiu amagat per consultar-ho, sobretot per veure què passava també amb el programa i què passava amb el Sabadell. Dues temporades per recuperar dues categories, no?
Sí.
Estem parlant d'una recuperació del que diríem que per naturalesa li toca al Centre Esport Sabadell, que és estar a segona divisió. Així hem crescut alguns des de petit amb la idea que el Sabadell era un equip de màxima categoria, i aquests dos esglaons els ha recuperat tan ràpid, i sobretot Ferran Costa, que crec que també són alguns ascensos...
Sí, trajectòria i progressió molt destacada, la de Ferran Costa.
Estem parlant d'un entrenador que cada cop que juga guanya, perquè ens entenguem.
Sí, sí.
I això no és fàcil, i a més un tècnic de casa, jove, i que ja fa anys que pinta molt bé.
Sònia, contenta, no?, per l'ascens al Sabadell. L'any que ve n'haurem d'estar molt pendents,
Sí, mira, de fet, l'any passat no teníem cap equip a segona. En un cas no estem contents de tenir-lo, que és el Girona, però en un altre cas sí, l'any vinent tindrem un Girona-Sabadell, un Sabadell-Girona i dos equips pels que parlar-ne a segona divisió.
Tenim el Biel Cadilla a la nova Creu Alta, no sé si a la gespa, no sé sí. Si als vestidors. Biel, ets per allà,
Sóc a la gespa encara, perquè, vaja, que està ple de gent aquí, encara celebrant-ho amb els jugadors. I mira, tinc aquí al costat a un dels protagonistes, a Bonaldo, un dels jugadors del Sabadell. Enhorabona.
Muchas gracias.
Quina bogeria, no?
Una locura, la verdad, una locura.
¿Os esperàveu?
No tengo mucha voz, la verdad. Un partido muy difícil, claro, el resultado parece que 4-0 no es fácil, pero muy difícil, la verdad, pero no tengo mucha voz, pero solo agradecer a Dios, levantar la mano por todo lo que ha hecho en mi vida. Hace un año estaba a punto de operarme la rodilla y dejar el fútbol, y Dios ha hecho un cambio de locos en mi vida. En un año, dos ascensos. Solo tengo que levantar la mano y agradecer a él.
Estás emocionado, ¿eh? Estás emocionado.
Muy emocionado. Solo nosotros sabemos los sacrificios y lo que pasamos para vivir estos momentos. Solo agradecer a Dios, a mi familia, a todos de Sabadell, la afición. Es un momento que voy a recordar para toda mi vida, para mis hijos, para mis nietos.
Son moltes, moltes emocions en un partit que ha costado un poco, ¿no? El primer gol ha llegado más o menos pronto, pero luego hasta el segundo habéis sufrido.
Sí, es lo que te dice. Lo que te he dicho, que parece que el resultado ha sido fácil, pero la verdad que ha sido un partido muy difícil. El Zamora tiene muy buenos jugadores, experiencia, muy difícil, pero... L'hemos hecho.
Bonaldo, enhorabona, moltes gràcies.
Muchas gracias. A celebrar.
Vinga, Biel, et deixem que recorris al camp, la gespa, i d'aquí una estona tornem.
Fins ara.
El dia 9 del Mundial ens ha deixat les primeres seleccions ja classificades pels setzens de final. Són dues de les anfitriones, el Mèxic d'Aguirre i els Estats Units de Pochettino. Mira, deixeu-m'ho dir, dos exentrenadors de l'Espanyol. De fet, un va ratllar l'altre. Aquesta nit s'ha jugat a Seattle, els Estats Units 2, Austràlia 0, i això fa que el grup quedi amb Estats Units liderant amb 6 punts, Austràlia segon amb 3, Turquia i Paraguai amb 0 han de jugar aquesta propera matinada. De fet, ara a les 12 ha de començar el Marroc-Escòcia, 2:45 de la matinada, el Brasil-Haití i a les 5 el Turquia-Paraguai, que és el partit que completarà aquesta segona jornada del grup D. Ricard, has pogut veure aquest Estats Units-Austràlia d'aquest 2-0, què t'ha semblat? Què en destacaries?
Doncs mira, diria que és un partit bastant pesat de veure. Han passat poques coses, no? La primera part, els Estats Units ha tornat a tenir una tramuntanada, no tan potent com la del primer dia contra el Paraguai. L'Austràlia, que havia ensenyat molt bona cara, va competir molt bé contra Turquia, va guanyar aquell partit, doncs no ha pogut sostenir, diríem, el ritme dels nord-americans. I a partir del 2-0 que ha arribat a punt del descans, la segona part, els Estats Units s'ha dedicat a especular, a tancar una miqueta el resultat, a deixar que Austràlia proposés. A Austràlia li agrada molt més reaccionar i la selecció australiana s'ha quedat molt curta per entrar en el partit. Buscava un gol, però no ha pogut. Els Estats Units que continuen la línia, no amb l'exhibició del primer partit, però sí amb l'element comú d'haver resolt els dos partits de la primera part i, per tant, haver-se plantejat la segona part d'una altra manera.
I, curiosament, haver-se vist afavorit per un gol en pròpia porta tant en un partit com en l'altre.
Sí, és veritat.
Una curiositat, eh? Mira, deixeu-me saludar també l'Ilia Sánchez, que el tenim, és col·laborador del programa, ja fa una pila d'anys que juga a la MLS. Ilia, què tal, com estàs? Bona nit.
Hola, bona tarda, bona nit.
Bona tarda per tu, que tens unes quantes hores menys. Ets a Austin, oi?
Sí, aquí a Austin, a Texas.
Què t'ha semblat la teva selecció, si m'ho permets dir així?
Sí, no vas malament, eh? No t'equivoques en dir la meva selecció. Bé, ha sigut un partit, com deia el Ricard, han començat molt bé, molt forts, i després s'han convertit en un tràmit, perquè ja el que ens interessava era passar a la següent ronda o en aquestes eliminatòries de setzens i ho han aconseguit. Jo crec que és una selecció que estem veient que és molt equilibrada, que el seleccionador, el Pochettino, els coneix molt i molt bé i els ha preparat com ha volgut durant 2 anys perquè ara puguin treure els resultats amb aquestes actuacions sòlides.
Després de ja tenim aquestes dues classificades, ho he dit bé, Ricard, Ilia, Mèxic i Estats Units. De fet, les tres anfitriones han jugat ja les tres els dos partits de la fase de grups. És una pregunta recurrent que hem anat fent aquests últims dies, però ara ja la podem fer més completa, si voleu. Quina de les tres us ha convençut més, Ricard, de les tres anfitriones?
Jo no em baixo de la idea dels Estats Units. Tinc la sensació que Canadà venen de més al darrere, és a dir, venen de més enrere, estan agafant impuls. És una selecció que m'han proposat bones sensacions, amb molt d'entusiasme. Jesse March és un entrenador de la factoria Red Bull que li agrada el ritme, la intensitat, la verticalitat, i és un equip que és agradable de veure, però no té tots els registres que tenen els Estats Units. Com deia Lili, la veig molt estable, molt conscient de què vol, de què juga, amb migcampistes que estan donant la millor cara, McKennie, Tillman, jugadors que estan dominant el partit. És a dir, els Estats Units no només han guanyat el partit, sinó que els han gestionat com han volgut, des de la possessió a les fases que li ha interessat i en aquesta segona part més des de la gestió dels minuts obligant a Austràlia a un escenari que no és desagradable per la selecció de Popovich. Jo crec que els Estats Units és la que veig més forta. A Mèxic compta, però sense fer gaire soroll, també s'ha plantat amb dues victòries en dos partits, però jo crec que és una selecció que no té tant el llistó, no el té tan amunt, no sé com dir-ho. Tinc la sensació que Aguirre sap aprofitar el que té, però jo no li veig el sostre que li veig als Estats Units.
No seria la millor generació de mexicana, dels últims anys. No hi ha grans estrelles, tampoc, no acaba d'enamorar, com bé dius, Ricard. Lília, com ho veu, tot plegat?
Jugar a casa s'està demostrant que és un avantatge considerable, i en aquest cas, Estats Units, a part de tenir millors jugadors que Mèxic i que Canadà, i de ser un equip per mi amb més possibilitats a l'hora de variar sistemes i de plantejar partits, sí que és cert que també hi ha més partits que es juguen als Estats Units, el seguiment està siguent brutal, i crec que tot això porta a que l'equip es trobi molt còmode i molt motivat de cara als partits, i ho està demostrant, sobretot a les primeres parts, com dèieu, que és on estan resolent aquests partits.
Mira, deixeu-me incorporar al club el nostre també col·laborador habitual, Senyals Horaris, a 12:15. És l'Àlex Dalmas. Àlex, què tal, com estàs?
Molt bé, bona nit, Sergi.
L'Àlex ve de ressaca. Clar, l'Àlex no ha vist el partit d'Estats Units-Austràlia perquè, entre altres coses, vaja, menys que no em sorprenguis, estaves a Sport 3 amb el Sabadell.
No et sorprenc, no. Vinc d'un 4-0 i d'un ascens, per sort, per Catalunya, tindrà un altre equip a la Lliga i Hypermotion l'any que ve, amb l'ascens del Sabadell, que ha fet un partidàs avui.
És en Ferraro ara preguntar-te pel Mundial, Àlex. No sé si t'estimaries més que et preguntés pel Sabadell, eh?
No, no, per qualsevol cosa. El Mundial també ja saps que l'estem vivint molt, molt de prop. Us escoltava ara parlant tant el Ricard com a l'Ili dels Estats Units. És una de les seleccions que millors sensacions han deixat, tot i que a mi aquests dies el club ja ho he expressat. A mi el Canadà segurament no té tant potencial, però de les anfitriones crec que també és una selecció que m'ha deixat molt bones coses.
És una selecció un punt desacomplexada, no, Canadà? És a dir, que tinc la sensació, no sé, Ricard, com ho veieu, Ili, que no se'ls nota gaire la pressió de jugar a casa, de ser una de les anfitriones, o no, o vaig equivocat?
Home, jo crec que estan desprenent il·lusió. I té un entrenador que havia estat molts anys a Red Bull, però quan dic Red Bull vol dir que crec que va estar a New York, va estar a Salzburg i va estar a Leipzig, és a dir, va fer tot el recorregut, i és un tècnic, per tant, amb una trajectòria europea, que ara ha fet aquest pas cap a ser seleccionador del Canadà pel Mundial, i és, té molt clar el que vol. I jo crec que ha trobat jugadors al Canadà que li responen a això, no? És un equip molt elèctric, molt intens, que probablement no té la qualitat tècnica que hauria de tenir el mig camp per domar el partit, per canviar-li el ritme, però que d'entrada no és fàcil sostenir-lo. Pressiona a dalt, probablement dels equips que està pressionant amb més continuïtat a dalt, per tant recupera pilotes a prop, té davanters que es mouen molt bé en aquesta mena d'idea d'arribades per les bandes, de presència a l'àrea, de rematada. Jo tinc és una gran animadora del Mundial. Mm-hmm. El que tinc dubte és que tingui gaire recorregut quan arribi un examen important.
Mm-hmm. Sònia, que no t'ho he preguntat a tu, de les tres anfitriones que han estat protagonistes aquestes últimes hores, a tu quina de les tres t'agrada més?
Doncs mira, quan ens ho va preguntar el Campos quina de les tres arribaria més lluny, jo vaig dir Mèxic, i t'haig de dir que a mi als Estats Units m'ha canviat l'opinió perquè m'ha generat molt bones sensacions, sobretot en el primer dia, avui potser més una mica la primera part, però avui no jugava amb Pulisic, que és la seva gran estrella. També crec que depèn bastant d'això, que el pugui recuperar o no, però a mi m'ha generat molt bones sensacions i m'he anat al bàndol del Ricard. En la tria de les tres, crec que Estats Units és probablement la que arribarà més.
Mira, me'n torno de seguida a la nova Creu Alta, però abans us faig una pregunta ràpida a tots tres. De les tres anfitriones, qui creieu que arribarà més lluny i fins a quina ronda? De les tres, per exemple, comencem amb tu, Ilia.
Perdoneu, primer també vull afegir que s'ha de tenir en compte que avui jugaven a Seattle, que no és una ciutat en la que faci moltíssima calor, però estaven jugant a les 2 del migdia, perdó, per ells a les 12 del migdia, i han acabat el partit a les 2 del migdia. Per tant, és un estadi també de futbol americà de gesp artificial. Sí que és cert que els Seattle Sounders juguen allà com a locals, però normalment és artificial, i que hi ha una gespa natural sobreplantada a sobre d'aquesta artificial. No és fàcil. Tots aquests condicionants i les variables són... Els factors aquests són difícils de controlar per tal de fer un partit complet, però estan assolint els resultats i això al final és el que compta, sobretot en un Mundial.
Vinga, faig un...
Jo crec...
Digues.
Sí, digue'm. No, volia respondre-te a la pregunta... Sí. Jo crec que la selecció que arribarà més lluny de les tres anfitriones serà als Estats Units, i jo espero que arribin a la final.
Ostres, molt agosarat, no?
És un desig, més que un, potser una aposta, però té de les dues. Que arribin a la final, que arribin amb Espanya, i tots contents.
Molt bé. A veure, Ricard.
Encara no m'he mirat els quadres, i per tant estic esperant que avanci una mica el Mundial per poder-me mirar els quadres, i per tant és difícil saber quines eliminatòries tindrà, però jo també crec que la més preparada és els Estats Units, tot i que ara és difícil perquè no sabré la ruta, però jo la deixaria als quarts de final. Jo crec que seria un gran campionat.
Àlex?
Mira, jo vaig dir a la pregunta que ens va fer el Xavi Campos, vaig dir Canadà, em mantinc amb Canadà, tot i que és veritat que Estats Units està deixant molt bones sensacions, mantinc Canadà i et diré vuitens.
I Sònia?
Sí, sí, ho comentàvem abans, jo crec que Estats Units, i també diré vuitens, però em passa una mica com el Ricard, que just ara estava pensant, però és que és molt d'hora encara per veure quin camí tindrà. I en funció del camí, i tant d'ella com de Mèxic, podríem veure quina de les dues arriba més lluny.
Molt bé. El que ja té el camí definit és el Sabadell, que, com sabeu, ha guanyat 4-0 el Zamora, és de segona divisió, és nou equip de segona, i tenim el Biel Cadilla, la gespa de la nova Creu Alta, en protagonista, Biel.
És que continua la celebració aquí enmig de la gespa de la nova Creu Alta. Mira, un dels protagonistes, Kaiser, bona nit, enhorabona.
Hola, muy buenas noches, muchísimas gracias.
Emocionat, també, no?
Sí, la verdad que... Es un día increíble, este 19 de junio va a quedar grabado el resto de mi vida y muy, muy emocionado por lo que hemos conseguido.
¿Y cómo estás? ¿Estás hagut de retirar la mitja part amb alguna molestia?
Sí, llevo arrastrando una molestia ya mucho tiempo, ahora cuando acabemos me tendré que operar y nada, quedarme con el esfuerzo, el sacrificio por estar y por haber dado la última gota de sudor hasta el final.
O sigui, que heu estat forçant, no?, fins a l'últim moment per aconseguir aquest ascens.
Sí, al final hemos, como bien dicen, corazón, sudor y lágrimas, pues eso es una de las cosas que tiene este club, que tenemos nosotros los futbolistas de esta plantilla, y al final, pues bueno, pues hoy ha salido todo especial y le hemos puesto el broche d'or a cerrar este círculo d'esta temporada tan bonita.
I ara aquí esteu celebrant-ho amb tota aquesta gentada que hi ha aquí enmig de la nova Creu Alta. Ara sereu jugadors de segona divisió, aquesta proximitat amb l'afició. En aquestes categories ja no sé si és tan habitual, no?
Bueno, al final la afición de este club es muy cercana, muy amable, muy... muy, muy buena, se han portado increíblemente bien con todos nosotros desde que empezó la temporada y al final se merecen ellos más que nadie el poder volver a disfrutar del club en segunda división, porque la última vez ascendieron fuera de casa, luego estuvo el COVID y no pudieron disfrutar de la temporada, y creo que para todos ellos es muy bonito y importante que puedan disfrutar, que lo pasen bien y nada, decirles que estoy muy orgulloso de pertenecer a este equipo.
Gracias, Kaiser, a celebrar-ho i a recuperar-te de la lesió.
Gracias.
Gràcies.
Kaiser, emocionat també, com senties, la veu mig trencada.
Sí, ja ho veig.
És
sí,
que aquí,
sí.
Vaja, és una bogeria.
Hi ha molta gent a la gespa encara,
molta,
entenc.
Molta, no se'n volen anar, no sé si... Vaja, suposo que en algun moment donat els faran fora, però ara mateix això...
Si pesquessis a Ferran Costa, Biel...
Anem a buscar-lo.
A veure si tenim ocasió de... Si pots parlar amb ell, vaja. Encara que siguin dos minuts. Vinga, va, fins ara.
Fins ara.
Nosaltres fem una petita pausa per la publicitat i quan tornem hem de parlar amb la Sònia, de l'Amin, de les 48 hores que falten pel segon partit de la selecció espanyola.
El Club de la Mitjanit. Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat...
44.557. 44557. Sèrie 116.
Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es, o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
El Club de la Mitjanit.
Bé, Vinga, va, Sònia, va, una mica de cara barraca. Avui, protagonista, Lamine Yamal, també Cubarsí. Falten 48 hores pel partit d'Espanya diumenge, diumenge a la tarda, contra l'Aràbia Saudita, eh?
I la gran pregunta és si Lamine Yamal serà titular. No ha respost respecte a això en aquesta entrevista que ha fet amb els nostres companys de Televisió Espanyola, però el que sí que té molt clar Lamine Yamal és que, per una banda, van les seves ganes de jugar, que en té moltes, i per una altra, la temeritat que seria, per exemple, jugar un partit sencer.
No, creo que muy pronto es innecesario. Creo que tengo un proceso de adaptación primero y yo creo que no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que me se quiera.
Els minuts que l'entrenador vulgui. Aquí el dubte és si en juga 45. Pel que ha dit Luis de la Fuente les últimes hores, apareixerà la segona part i jugarà tota la segona part. Si el veuen per jugar més de 45, és a dir, un 60, aleshores serà titular, i em temo que demà ho sabrem, perquè Luis de la Fuente ha de parlar 24 hores del partit, però fa pinta que pot ser titular. I també un altre document de Lamine Yamal bastant interessant respecte al fet que golejadors com Mbappé, com Kane, com Haaland, com Messi, ja han comparegut en aquest Mundial, i ell, conseqüència de les molèsties físiques, no va poder jugar tot el partit i no ha marcat.
O sea, mi obsesión no es estar en la habitación, ha metido Mbappé, yo también quiero meter un gol, ha metido Messi, yo también quiero... No, me da igual. O sea, primero porque me sacan 10 años todos, y lo segundo porque mi estilo de juego es otro, yo quiero disfrutar, quiero ganar, y sé que puedo meter 16 goles y que me eliminen en semifinales, entonces no es lo que busco.
Dormen a Atlanta ja, no, avui, Sònia?
Sí, aquesta tarda viatgen cap a Atlanta, que està a 2 hores per carretera, sí. No agafen ni avió, i avui ja dormen a Atlanta, demà fan l'últim entrenament en un estadi proper a l'estadi del partit, al vespre la roda de premsa de Luis de la Fuente, el partit és diumenge a les 6 de la tarda.
A veure, us pregunto a tots, amb resposta breu, creieu que... És clar, es poden ser dues preguntes. Comencem per tu, Sònia, si vols. Tu creus que Lamine serà titular, i si creus que ho hauria de ser?
Jo crec que serà titular i crec que no ho hauria de ser perquè ho és per l'urgència d'haver empatat el primer partit. És a dir, el pla era el primer partit 20 minuts que va jugar, el segon potser una part, i ja el tercer partit ser titular. I em sembla que acceleraran una mica els passos.
Ricard?
Sí, ho diu la Sònia, que serà titular o que apunta titular, doncs no, ella en sap més. Jo no entenc que sigui titular, és a dir, no sé... O sigui, per mi que la Lamine Yamal sigui titular al segon partit, com diu la Sònia, és un símptoma de començar a remolc i amb certa urgència. O sigui, perquè el partit està més tou a la segona part, ja està més erosionat, per tant, ell no té una exigència física tan alta, i són els minuts on es decidirà el resultat. Aleshores, aparèixer des de l'inici per haver d'abandonar el partit i quedar-te els minuts més transcendents sense la Lamine Yamal, a mi em sembla com ganes d'haver de resoldre el partit, no? És a dir, un punt d'autopressió de dir, això ho hem de pelar ràpid, que va passant el temps i aquest de cop de volta marxa a la banqueta, perquè el primer partit encara tenies la carta a la Lamine Yamal. Això és com ho veig.
Clar, Àlex, és que no té gaire marge. La selecció espanyola ha de guanyar sí o sí, perquè, vaja, tot el que no sigui això seria complicar-se una mica la vida, no?
Sí, se la complicaria, tot i que aquest Mundial ja sabem que doncs, et dona un palet més, no?, de xarxa de seguretat. Per mi no hauria de ser titular, jo aquí coincideixo amb tots tres, però també, com la Sònia, penso que el posarà d'inici, perquè el context de partit serà molt semblant al que va tenir davant de Cap Verd, perquè a Espanya li va faltar recursos col·lectius individuals per atacar millor, i perquè, tot i que ho hauria de fer d'una altra forma, jo crec que Luis de la Fuente tirarà per buscar el desequilibre de la ment.
Ilia, vols dir la teva?
Deixa'm dir que a les últimes hores Luis de la Fuente ha fet una reflexió molt semblant a la que, per exemple, li sentíem ara al Torquemada. Ell diu que, evidentment, si només pot jugar una part, prefereix que jugui la segona, perquè és el moment decisiu del partit i els jugadors rivals estan més desgastats. Però també tinc la sensació que té molta pressió per part del jugador i per part de l'entorn per fer-lo jugar als màxims i no és possible, si pot ser que el vegin ja per 60 minuts.
Ilia?
El que ell digui, juntament amb l'opinió dels doctors, si ell es creu que està al 100% i que pot jugar, doncs ha de jugar. És a dir, si ell estigués al 100% jugaria, oi? Doncs segons el, com es trobi i el que els doctors recomanin, doncs que ho faci. I si no ho és, si no surt de titular, fer-li entendre, com deia la Sònia, no? Que quan surti a la segona part ha de decidir el partit.
Mira, em fa molta il·lusió saludar a aquesta hora el Ramon Planes, que com sabeu va ser director esportiu de l'Espanyol, secretari tècnic del Barça, ara és director esportiu de l'Al Ittihad, de l'Aràbia Saudita, i per tant coneix molt bé el futbol que es juga en aquell país, el país, la selecció que s'enfrontarà a Espanya diumenge a la tarda. Ramon, bona nit.
Bona nit.
On pares? Ets a casa, a Lleida, al Mundial, a l'Aràbia Saudita...
Doncs sóc a la terra ferma i demà vaig cap a Mèxic per seguir el Mundial en directe.
Molt bé. El Ramon és el director esportiu de l'Al Ittihad des de fa ja gairebé 3 anys, oi, Ramon?
Sí, portem 3 temporades a l'Ittihad, sí, amb una molt, molt bona experiència.
I abans havies passat per la secretaria tècnica del Barça, la direcció esportiva de l'Espanyol i molts altres clubs. Tu que coneixes, Ramon, el futbol d'allà, no? Una mica per saber, quina Aràbia, quina selecció es trobarà a Espanya diumenge?
Doncs es trobarà una selecció que competirà bé, perquè Aràbia és el país de l'Orient Mitjà amb més tradició futbolística. És el país que més vegades ha acudit a un campionat del món i hi ha moltíssima afició al futbol, moltíssima afició al futbol. És un país que el futbol és l'esport rei i, evidentment, aquesta tradició fa que ells se prenguin el Mundial com una cosa realment important, com va passar fa 4 anys, com va guanyar Argentina. I, bueno, el seu inici de Mundial ha sigut bo davant d'Uruguai, més o menys amb les característiques que jo esperava, no? Perquè crec que la federació va ser molt valenta canviant el seleccionador a pràcticament un mes i mig de començar el Mundial, i aquest nou seleccionador, que és un entrenador grec que coneix molt, molt, molt bé el futbol saudí, que ha entrenat a molts equips a Aràbia Saudí, doncs crec que li traurà molt rendiment al jugador, no? El jugador saudí. És un entrenador molt tàctic i serà un partit amb un guió bastant similar al de Cabo Verde, per mi.
Mira, t'ho anava a demanar, si visualitzes una selecció que es tanqui, que cedeixi el domini a la selecció espanyola i això també compliqui una mica la vida a la selecció de Luis de la Fuente, com ja va passar en la primera jornada.
Sí, prevec un guió molt similar. Potser, a diferència de Cabo Verde, et diria que Aràbia Saudí té més potencial ofensiu, per tant, encara que, evidentment, tot el domini i les ocasions poden ser d'Espanya, Espanya té que estar també molt atenta perquè és un equip que intentarà fer mal, és un entrenador que treballa molt bé l'estratègia, i en la pilota parada s'ha d'estar molt atent, no? Crec que és un partit que marcarà molt el fet de poder obrir el partit l'abans possible.
Els que no tenim coneixement del futbol d'allà, segurament tenim... És una referència llunyana, ja em perdonaràs, Ramon, però clar, tenim aquella referència de Qatar en aquell partit contra l'Argentina i aquella cosa que ens va sorprendre a tots, no? No sé si en queda alguna cosa d'allò, si aquesta selecció és millor o pitjor que aquella de Qatar.
Bueno, és una selecció que és el final d'aquella generació. La gran part dels jugadors d'aquella selecció que va guanyar Argentina a l'últim Mundial segueix. I amb una barreja de jugadors joves saudis que seran una mica la base del Mundial que es celebrarà a l'Aràbia Saudita el 2034. Bueno, és una selecció amb més experiència i més habituada a jugar aquest tipus de competicions, per tant, un pèl més perillosa.
Són jugadors que majoritàriament juguen a l'Aràbia Saudita?
Sí, pràcticament tots. Com sabeu, la Lliga d'Aràbia ha pujat moltíssim el nivell amb tota l'arribada de tant jugador estranger, tant entrenadors, estat de màxim nivell i l'aposta econòmica que ha fet per aconseguir una lliga molt important i evidentment, el jugador saudit pues, amb la seva majoria decideix continuar al seu país. No? Hi ha un molt bon jugador que es diu Saúd, que juga a França, que estava jugant abans a Itàlia, a la Roma, i ara a França, que és molt bon jugador, com a jugador important que juga fora del país. Aquest és un jugador bastant diferencial, un jugador molt perillós per banda. Penso que és el jugador que Espanya té que tindre una mica més d'atenció.
Com resumiries el que serien les grans armes i el punt feble o els punts febles d'aquesta selecció, el millor i el pitjor de l'Aràbia Saudita?
Bueno, jo crec que és un equip molt compacte, un entrenador que que tàcticament treballa molt bé l'equip i, per tant, té un esperit col·lectiu molt bo. Crec que això els fa pues, que competeixin bé. És ordenat i saben gestionar els temps dels partits i això pues, farà que juguin una mica la necessitat d'Espanya. Mm-hmm. I com a punts febles, pues, home, evidentment, el fet de que molts dels seus jugadors a la Lliga, els jugadors més importants de la Lliga, els davanters, són estrangers, pues, fa que, bueno, que la part ofensiva sigui una miqueta, no? Els davanters, la línia que pateix més. No?
I Espanya, com la veus, Ramon?
Bueno, Espanya la veig un equip amb molta qualitat, un grup de jugadors que crec que té una profunditat de banqueta important, però, evidentment, crec que bueno, és molt determinant el nivell individual que pugui donar Lamin, el nivell individual que pugui donar Pedri. Jo crec que són jugadors que marquen molt la diferència. I dins que hi ha un molt bon grup, hi ha un grup molt compacte, i repeteixo, on l'entrenador pot tindre diferents opcions, el que marca la diferència, el que pot obrir un partit, el que pot, perquè el perfil de futbol que fa Espanya és un futbol de molta possessió, però al final tens que fer mal, no? Tens que marcar. I no hi ha un nou pur, ho està fent Ferran Torres, que, bueno, que Ferran té una estadística fantàstica aquesta temporada amb el Barça en la selecció, però si no està Oyarzabal, jo crec que són molt determinants l'aportació al partit de Lamin i de Pedri. Mm. Aquest és el meu punt de vista.
Entenc que per tu la posaries en un sac de candidates al Mundial, eh?
Sí, jo crec que... A més, crec que és una generació que té gana, que té ganes de reivindicar-se, i, bueno, el Mundial és l'aparador més important que pugui tindre un jugador de futbol. Aquest punt d'ambició i de descaro el demostraran. Segur que faran un bon partit i, evidentment, bueno, és un partit molt important i és important, crec que és molt important el poder guanyar i fer un bon partit per agafar més confiança, no?, a nivell anímic.
Uh-huh. I a banda d'Espanya, per tu, quina altra o quines altres seleccions són fermes candidates al títol?
Doncs bé, que França, forta, un equip amb molt poder físic, perquè té ofensivament, segurament per mi, la selecció més potent ofensivament. I, bueno, i després pues, mai tens que menyspreuar pues, les seleccions, encara que no ha començat bé com Brasil, mateixa Argentina, que ha començat molt bé. Jo crec que Brasil i Argentina són favorits i a nivell europeu, a part de d'Espanya, diria que França és la candidata número 1 per mi. Uh-huh. I després, doncs, bueno, Anglaterra i Alemanya també tenen molt bones seleccions.
Molt bé. Ara que parlaves de Brasil, acabo ja sortint una mica del Mundial, però m'hi ha fet pensar que un dels grans noms de la selecció brasilera és el de Rafinha, el jugador del Barça, que sembla que podria anar a raure a la Lliga Saudita. No sé si en tens alguna notícia que puguis explicar.
Bueno, no estic... Seguint les notícies i, evidentment, internament, el nom de Rafinha és un nom molt ben valorat a la Lliga Saudí. La Lliga Saudí vol tindre bons jugadors, vol continuar amb aquest projecte de consolidar-se com una de les lligues importants al món. I ja l'any passat es va rumorejar molt el nom de Rafinha. Rafinha sí que és un jugador realment que té un perfil clar per anar, no?, a una lliga com la d'Aràbia. Uh-huh. I més a clubs importants com és el Hilal, clubs realment on tenen unes expectatives per guanyar els campionats, que no em sorprèn que es pugui unir el nom de Rafinha amb la Lliga Saudí, no em sorprèn en absolut.
Molt bé, doncs és el Ramon Planes amb qui hem conversat una estona en aquest club de la mitjanit. Agraïts, Ramon, un plaer, com sempre. És el director esportiu de l'Al-Ittihad a l'Aràbia Saudita des de fa ja uns quants anys. Ramon, que vagi molt bé el viatge cap a Amèrica.
Moltes gràcies per aquesta estona amb vosaltres.
Vinga, una abraçada, que vagi bé, adéu-siau. Vinga, va, salten 7 minuts per arribar a la mitjanit. Roger Bosà, bona nit.
Què tal, Sergi, bona nit.
3 partits aquesta matinada. Vinga, va, a les 12. D'aquí a res, comença l'Escòcia-Marroc.
Del grup C, Escòcia lidera el grup amb 3 punts. El Marroc en té un després del valuós empat contra el Brasil. Per cert, a l'11 del Marroc hi és Unahi, es manté Unahi al jugador del Girona.
Molt bé, a 2:15, Brasil-Haití.
També d'aquest grup C, un partit molt desigual i una gran oportunitat per al Brasil per sumar la seva primera victòria, reconciliar-se també amb l'afició, enfilar el camí cap als magatzems. Haití, que no té cap punt perquè va perdre contra Escòcia.
I a les 5 de la matinada, el Turquia-Paraguai.
Aquest partit del grup D, dues seleccions que es van estrenar amb derrota a la primera jornada, per tant, obligades a sumar per tenir opcions.
Ricard, Escòcia-Marroc, Brasil-Haití, entenc que el Turquia-Paraguai potser queda més relegat, però què és el que buscaràs o què és el que t'agradaria veure aquesta matinada?
Doncs em fa molta il·lusió poder tornar a veure amb el Marroc i continuar veient aquell joc alegre. Estan obligats a guanyar. Escòcia va començar amb victòria i veure que si Brasil fa algun pas endavant a nivell col·lectiu, Ancelotti troba alguna clau que millori diríem que el funcionament d'un equip que va limitat de talent i que necessita un cop d'empenta des de la banqueta. La matinada és interessant, el partit del Marroc i el del Brasil, sobretot.
El del Marroc entenc que potser encara el veuràs, però el del Brasil sí. Demà al matí,
mira,
oi?
Avui saps què passa? Que sí. És que avui tinc, per temes familiars, ja haver d'anar a recollir fills a discoteques.
Ah, home!
Ja estem aquí?
És que hi ha hagut nit de graduació.
Avui hi haurà nit intensa, Ricard.
Aleshores, doncs, em va bé, saps? Vull dir, avui és una nit que aprofitaré.
Molt bé, molt bé. Àlex, breument, Brasil es juga més la credibilitat que la classificació, que també... No sé si m'explico el que vull dir després de l'empat de la primera jornada.
Probablement, sí, sí, sí que sé per on vas. Òbviament no crec que tingui problemes per classificar per al format del Mundial, però sí en quant a credibilitat. Ens va deixar males sensacions, sobretot la primera part on jo vaig veure un Marroc molt dominadora i sobretot bastant allunyat del que és el Brasil sempre, no? Volem veure una... Tinc moltes ganes de veure jo aquest segon partit de Brasil per veure si canvia alguna cosa, si Ancelotti mou peces, però sobretot si és una Brasil més propositiva en pilota, que vam veure ben poca cosa més enllà de la qualitat que pugui tenir Vinícius o l'atac dels espais de Rafinha.
Mira, deixeu-me, li volia preguntar a Lili a la Sònia, però em demana pas des de la nova Creu Alta, el Biel Cadilla, que no sé si és amb el tècnic del Sabadell, Biel.
Sí, exacte, m'has demanat Ferran Costa, aquí el tinc, Ferran, enhorabona.
Moltes gràcies.
Et queda veu?
Sí, em queda veu.
No has parat en tot el partit, eh?
Bueno, s'intenta recolzar els jugadors, fer-los costat. Sabem que portem una ciutat sencera darrere i el mínim que pots fer és buidar-te per intentar que surtin les coses bé.
Quina bogeria! Què representa això pel Sabadell?
Bueno, a mi aquí m'han tractat des del primer dia molt, molt bé. M'han cuidat, m'han respectat, m'han acompanyat en tot el que hem fet durant la temporada. M'he trobat una afició brutal, un grup de jugadors immillorable. I la gent que porta el club doncs, ha cregut en mi i els hi agrairé sempre.
Seguiràs a segona?
Sí, sí, sí. No sé que em fotin fora.
No, segur que no.
Ho vaig dir. Tenia la il·lusió de poder tornar al futbol professional. Amb el pas dels mesos, la meva il·lusió era fer-ho amb el Sabadell, perquè vaig arribar com a entrenador i ara puc dir que sóc un arlequin amb més.
Enhorabona.
Moltes gràcies.
Gràcies, Ferran.
Gràcies.
I gràcies.
Un dels protagonistes de la nit, sens dubte, eh, Sergi?
I tant, i tant. Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, que, com sabeu, ha aconseguit l'ascens a segona divisió després de guanyar el Zamora 4-0 a la nova Creu Alta en una gran nit, en una gran festa de l'equip arlequinat. Gràcies, Biel, bona feina.
Bona nit, Sergi.
Adéu, bona nit.
El Club de la Mitjanit. Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio, sí. Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos TM.
Petardos TM, 3x2. El segon a meitat de preu, 2x1 a partir de 65 anys i més de 50 lots i packs estalvi.
Compren fins al 21 de juny i vine'ls a buscar sense fer cua fins al dia 23 a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardostm.com i que esclati la diversió. Actitud TM.
A punt d'arribar a les 12, se'ns acaba el temps avui. Us haig d'acomiadar tots plegats. Hem fet un club de butxaca, hem passat una mica per sobre del que ens ha semblat més interessant, però vaja, tenim dies i dies i dies per parlar del Mundial. Gràcies, Ricard, a gaudir d'aquesta intensa nit, sigui mundialista o discotequera.
Gràcies, Sergi.
Ens escoltem el diumenge, eh?
Molt bé.
Vinga, Sònia, aviam si la Mina és titular o no diumenge.
Vagi bé, fins demà, bona nit.
I Lie, també moltes gràcies per ser-hi un dia més.
A vosaltres, fins la propera, i enhorabona al Sabadell.
Molt bé, gràcies. I Àlex, a gaudir també de la celebració del Sabadell, de la qual també n'has format part. Ara només ens falta el teu a Europa, eh? A veure si l'any que ve tenim sort.
L'any vinent serà l'any. Un plaer, enhorabona Sabadell, i un plaer estar aquí, Sergi.
Gràcies, adéu-siau, bona nit. Moment de tancar el Mundial al Club de la Mitjanit. Avui, com cada nit, ho fem amb una cançó que té a veure amb la història dels Mundials, seleccionada pel Salva Pou, el responsable tècnic i musical del programa. Avui el Salva ha seleccionat una de les cançons del Mundial d'aquest any. Echo, es diu. És una col·laboració musical de Daddy Yankee amb l'artista jamaicana Shin Si. No sé si l'he pronunciat bé, però vaja. És el tercer single oficial de l'àlbum, del disc de la Copa del Món del 2026. Res, que ho deixem aquí. Bona nit, descanseu molt. Si és que no veieu aquest Marroc-Escòcia, que és a punt de començar, comença ara a les 12, o bé el Brasil-Haití, que començarà a 2:45 de la matinada. Porteu-vos bé i passeu-vos-ho millor. Adéu-siau, fins diumenge.